A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Que en el fons serveix per fer la vida més fàcil, així en general. Joan Oliver, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En el seu dia ens vàreu comentar que, en el fons, la innovació ha de servir per fer-nos la vida més fàcil.
Correcte. En aquest cas es tracta exactament d'això, de ser més eficients i d'obrir la porta i crear llocs de treball per persones amb discapacitat intel·lectual, que és la part més difícil, no? De tota l'acció que s'està fent a l'Ave Maria des de fa tants anys, no? El que costa molt és crear feina, no? I internament s'ha creat llocs de treball per persones amb discapacitat intel·lectual i, a més, en un entorn ordinari, no és un centre especial de treball. Aquestes persones tenen de companys de treball persones sense discapacitat. Doncs ara la idea és això, doncs, agafa l'Institut de Robòtica, que és una fundació que ha creat la pròpia Fundació de Maria per especialitzar-se en innovació i fer un impuls i també en fer recerca.
Que continua tenint el seu espai a les instal·lacions de la Fundació?
Sí, allà estem. Ens agradaria això que fos una cosa de tot el poble, de l'Ajuntament, i poder fer algun dia, no?, anar a un espai més gran, obert a la ciutadania.
Els ho diem perquè aquesta instal·lació, què són això? 40 metres quadrats, 50, 60?
Sí, estem un espai a dintre de la pròpia residència.
Sí. Per tant, amb 50 metres quadrats, allà hi treballen unes persones que han aconseguit que el divendres passat el Centre d'Innovació del BBVA, el secretari de Serveis Socials i Igualtat, el senyor Mario Garcés, apadrinés un sistema que ha nascut d'aquesta habitació de 50 metres quadrats, on hi ha tot un seguit de persones que treballen per aconseguir aquest sistema. Un sistema que li preguntàvem a Joan Oliver si tenia alguna cosa a veure, i ens diu que sí, a aquell sistema original que la Fundació Ave Maria va posar en marxa precisament dins la pròpia residència per evitar confusions entre la roba dels residents. Té alguna cosa a veure, no?
És la mateixa solució posada al dia.
D'acord.
I repensada perquè sigui útil o serveixi per qualsevol tipus de residència, gran, petita, i perquè també es pugui, el nivell d'entrada, doncs, sigui més progressiu per fer-lo més accessible a qualsevol residència.
Com en tots els projectes, comencem per un principi. Això ha de satisfer una demanda. La demanda és molta roba per netejar i que no es confongui la roba.
Sí, una necessitat. Ah,
una necessitat.
No? Una necessitat de solucionar un problema concret.
D'acord. Un problema que dèiem que és universal.
Tothom ho pateix.
Totes les residències del món tenen molta roba de molts residents i la necessitat peremptòria d'ordenar-la, classificar-la i de no perdre-la.
Sí, l'any passat vam fer un estudi, una enquesta amb 25 residències de tota Espanya i ho vam comprovar, no? Que realment no hi ha moltes maneres de fer, molts processos, molts procediments, molta diversitat i tothom amb la mateixa problemàtica.
Tothom per roba.
Exacte. I vam veure que la meitat de les residències inclús no etiquetaven ells la roba dels residents, sinó que ho delegaven en les famílies, no? Amb la pèrdua de control, de qualitat, perquè les famílies, bueno, pues,
està clar,
no fan servir processos industrials d'etiquetatge.
Diguem-ne que, bàsicament, això funciona com la majoria de casos ha funcionat tota la vida. Família que ingressa a un familiar en una residència, família que cus aquelles etiquetes
cosides o planxades.
Cosides o planxades, exactament.
I
arriba el resident amb tota aquesta roba que s'afegeix a tota la roba de tots els altres residents i, per tant, l'única forma de poder escatir la roba de cadascú és mirar l'etiqueta, en el cas que l'etiqueta sigui llegible, es mantingui on s'ha de mantenir,
que no s'esborri, no s'esborri,
tal.
Sí, aquestes residències tenen més problemes, més incidències.
Però això és encara la majoria. Funciona d'aquesta manera, Joan?
Bueno, vam veure que la meitat funcionaven així.
La meitat. L'altre com ho feien?
L'altre prenien ells la responsabilitat d'etiquetar Però no tots ho feien amb unes, utilitzant etiquetes i tintes industrials i processos de termosellat, no?
D'acord. Per tant, totes d'alguna manera assumien el risc que aquest etiquetatge s'esveís amb el temps i per tant perdés la seva efectivitat.
Sí, sí, sí. I en previsió de que això passarà, doncs algunes residències tenien alguns processos d'alta de roba realment complicats, eh? Que s'havia de fer una foto de la roba, posar-la en un àlbum, imagina't la feina, no?
Si perds l'etiqueta, sàpigues que la prendes aquesta, etc.
Imagina't quan arriba una persona amb 100 prendes, no?
És el que anava a dir, o una samarreta de tirants, que és, diguem-ne, la mateixa prenda per la gran majoria.
Correcte.
Aleshores, a veure qui és el maco que decideix si aquella samarreta és la d'un o la d'un altre, no?
Sí. El que m'han explicat és que la Fundació Ave Maria, quan això passava, doncs, periòdicament, era més petitona, no? I no tenien tants usuaris, però es reunien totes les famílies, i aquesta d'aquí és, aquesta... Una mica això també passa a les escoles.
D'acord, ens ho imaginem, perquè també és una altra. Primera constatació, ha de durar més l'etiqueta que la roba.
Correcte.
I perquè llavors, les coses vagin bé.
Has això. De fer servir... De l'etiqueta llegible l'has de fer servir amb unes tintes industrials, torrades, que no s'esborren, i amb un procés d'enganxat, no? que se li diu termosellat, que és amb pressió i temperatura, semblant a la planxa, però molt més potent. No?
D'acord. Per tant, això, vaja, no hi ha manera que s'esborri,
no
hi ha forma d'esborrar. Abans es fa molt bé la roba, que tal.
Correcte.
Per tant, partint d'aquest context, és a dir, la majoria de residències... per no dir totes, han perdut roba. D'acord.
Això passa i
aleshores,
passarà.
Si jo li pregunto a vostè, aquí es tractava de fer un sistema que pugui garantir que no es perd la roba?
Correcte, però no només això.
Perquè es pot garantir que no es perd la roba?
Sempre pot passar alguna cosa, no? Sempre pot passar que quan s'enganxa es fa el termosellat, no es faci correctament, no es pot centri bé l'etiqueta...
Pregunto al revés, en el 99% dels casos la roba no es perd?
Correcte.
Correcte.
No es perd mai.
D'acord. Això és, diguem-ne, el punt de partida per crear, aleshores, una aplicació que permeti, o un projecte que permeti, arribar a aquesta gairebé garantia absoluta de no perdre la roba. I això com es fa? Per on es comença?
Es comença introduint un xip de radiofreqüència a cada peça de roba que s'enganxa quan s'enganxa l'etiqueta llegible,
sí,
i que permet digitalitzar aquella prenda de roba, perquè un sistema informàtic la pugui fer traçabilitat.
D'acord. Ens imaginem aquell xip amb una informació semblant o diguem, amb unes característiques semblants al que pot tenir el que portem a la nostra targeta de crèdit o els que tinguin DNI electrònic o algun... És això, més o menys?
Sí, és la mateixa tecnologia o la tecnologia que es diu NFC dels mòbils.
D'acord.
Perquè el mòbil interactua amb algun objecte real. Doncs és la mateixa tecnologia, molt estandarditzada. Zara, per exemple, en totes les seves prendes de roba que venen a les botigues, té un xip de radiofreqüència.
Perquè
això té
no,
moltes avantatges per ells.
Perquè no ens confonguem, això no té res a veure amb els sistemes d'antirrobatori que també es col·loquen a les prendes. És més elaborat que això, eh? Hi ha més informació aquí.
No, la tecnologia
és la mateixa.
És la mateixa.
D'acord.
És una etiqueta... És un petit xip que es posa a la roba, o etiqueta,
sí,
que respon a una senyal... No porten bateria, aquestes etiquetes, eh? Però quan els hi arriba una energia en forma d'ona electromagnètica,
sí,
tenen un... Pum, desperten.
D'acord.
I responen.
Entesos.
Absorbeixen l'energia, fan el seu processat petit, inclús tenen memòria, eh?
Ah.
No,
vaja, és...
Un K de memòria el tenen, no? Llavors pots guardar informació.
D'acord.
Es pots gravar.
Ric, perquè ara un K no és res. I amb un K es poden fer moltes coses.
Pues sí.
Amb un kilobit sí, sí, poden caber la informació bàsica d'una persona... Vaja, allò, les característiques bàsiques d'aquella peça de roba, la informació bàsica que cal saber.
Sí, en la nostra en el nostre sistema no fem servir aquestes dades.
D'acord.
Tot i que l'etiqueta l'esport, no? Perquè nosaltres la informació d'aquella prenda que és a qui pertany,
uh-huh.
quantes vegades s'ha rentat. Tot això ho tenim guardat en el núvol, en una base de dades, sí. accessible des de qualsevol ordinador.
Perquè en aquest xip que estarà col·locat en cadascuna de les peces de roba, quina informació hi ha? Què s'hi enregistra en aquest
xip? Pròpiament en el xip només hi ha un identificador únic, universal, d'aquella peça.
D'acord. Cada peça té un identificador.
Sí. Un codi que l'identifica unívocament.
Unívocament. Aquest xip, ens deies, es pot reutilitzar quan la peça de roba queda, diguem-ne, inoperativa, queda inutilitzada, el xip es pot reaprofitar.
Sí, perquè tenen un encapsulat específic per suportar rentats i assecats industrials, no? Processos industrials.
D'acord.
I no es fa mal.
No es fa mal bé. Per tant, ja tenim qualsevol peça de roba amb un xip que porta un identificador. D'acord. A partir d'aquí?
A partir d'aquí, quan la peça ha sortit de la assecadora i s'està plegant, es col·loca en la mateixa taula de plegat sobre un dispositiu que hi ha a la taula que llegeix aquesta etiqueta i accedeix a la base de dades que està en el núvol i sap qui és aquesta persona. A més, una segona part de la solució, de la nostra solució,
sí.
i un segon objectiu que tenim, no només perseguim la millora i l'eficiència en la bugaderia i donar un millor servei, també perseguim crear llocs de treball per persones amb discapacitat. I llavors hi ha una segona part, que és un sistema assistencial. Aleshores, col·loquem a les estanteries on es guarda la roba,
sí.
hi ha un indicador lluminós que s'encén. Pam. I llavors la persona, a part de veure el nom en la pantalla...
D'acord. És a dir, des del mateix moment en què el lector ha definit a qui correspon aquella peça de roba, en una estanteria s'encén un testimoni lluminós que identifica el lloc on ha d'anar aquesta peça de roba?
Correcte.
I per tant, aleshores, el treballador o treballadora sap exactament on ha de posar aquella peça de roba.
Correcte. Sap? I allà, en l'estanteria, hi ha una cubeta. Llavors la col·loca dintre de la cubeta. Aquesta cubeta també té un xip. I de manera que la distribució des de la bugaderia cap a les habitacions es fa en la cubeta. El que s'intenten aquí és minimitzar el número de manipulacions que puguin generar nous errors posteriors. No? Llavors, des del moment que s'identifica la roba a la taula de plegat, aquella peça de roba ja no es torna, i es col·loca a l'estanteria, aquesta peça ja no es torna a tocar físicament fins que no es col·loca dintre l'armari.
Això és allò de la qüestió estadística, eh? Menys intervencions, menys errors.
Correcte. Sí,
o sigui, hi ha la roba d'un usuari i la cubeta d'un usuari.
I de fet cada usuari té dues cubetes perquè mentre sempre n'hi hagi una a l'estanteria, perquè mentre s'està fent la distribució, el repartiment, sempre hi hagi un lloc on col·locar-ho. I després el xip que porta la cubeta, el que serveix és per col·locar la cubeta una vegada torna,
sí.
en el seu lloc sense error.
D'acord.
Llavors poses la cubeta al damunt de la taula de plegat, s'identifica l'usuari, s'encén l'indicador lluminós, i el treballador sap on ha de posar aquella cubeta a la tornada.
D'acord. Per tant, d'alguna forma, tanquem un circuit.
Sí.
Tanquem el cercle. No sé si dir, quan vau començar a treballar en aquest projecte, hi havia, no sé si, alguna cosa que pogués inspirar. És que potser algú li veu cap, jo què sé, les empreses de missatgeria o les de correu, si és que alguns d'aquests sistemes, a vegades, que serveixen per ordenar una quantitat enorme de productes, d'objectes, inspiren a vegades allò, formes de poder-ho aplicar en una bugaderia.
Sí. Aquesta... En sistemes de rentat industrials, en bugaderies industrials que renten roba blanca, no? Això ja s'utilitza. Sé que quan va començar es va fer per primera vegada, encara no hi havia xips amb un encapsulat
que permetés...
resistent. I que els primers usuaris de la residència que van tenir etiquetes va ser en un encapsulat que es va fer la pròpia Fundació Imerí. O sigui que realment superpioners.
En aquest sentit, el que suposo que li ha fet també és un programari per poder gestionar tot això, no?
Aquí és on hi ha on la màxima dificultat, no?
En quin sentit?
Bueno, de feina, eh? De feina. D'esforç, de dedicació, eh? I el que es va fer aleshores, al principi, va ser un programa que s'executava localment, a la bugaderia, i...
Vols que vulguin tirar una miqueta més? Basat en un sistema operatiu determinat?
Amb Windows, sí.
Amb Windows?
Sí.
D'acord.
Amb Windows, això
és antic. Ara aquest programari també funciona en Windows?
Sí.
Sí.
Sí, el nou funcionarà amb Windows. Vam estar avaluant diferents opcions.
Ho pregunto per si d'alguna manera allò, la compatibilitat amb la majoria de sistemes informàtics que poden utilitzar residències o d'allò, també obligava d'alguna manera a basar-se en un sistema específic.
Va ser una decisió més de facilitat de programació i de part de l'empresa que ens fa el software, que ha sigut una donació, una empresa que es diu Extrasoft, de Madrid, que fa software de gestió empresarial, ens ha fet aquesta donació.
D'acord, és a dir, vosaltres pensàveu al projecte i aleshores veu encarregar a una empresa d'elaboració de software,
sí,
un software específic per aquesta funció.
Correcte, sí, vam especificar exactament totes les funcionalitats.
I suposo, clar, que veu supervisar tot allò supervisable.
Sí. Llavors, hi vam fer un canvi de concepte, també, perquè vam pensar que avui en dia aquest software havia d'estar en el núvol. El que hi ha realment a la bugaderia és una aplicació senzilleta.
És a dir, un terminal amb una aplicació, sí, i poca, sí, cosa més.
I de manera que ara, doncs, aquesta informació està accessible des de qualsevol ordinador. Molts processos es poden fer des de, per exemple, els de gestió, no?, de la bugaderia. Es pot fer la directora del servei de bugaderia des del seu ordinador, el seu despatx. Altes d'usuaris, baixes d'usuaris, canvis de ordenar canvis d'armaris, no? Programar o els enviaments, quins enviaments s'han de fer, a quina hora, tot, inclús imprimir etiquetes, no? De les llegibles,
sí.
Tot això es pot fer no des de la bugaderia, llavors el que hi ha dintre de la bugaderia s'ha simplificat molt, no? La impressora ja no hi és, el teclat ja no hi és, el ratolí ja no hi és, moltes coses ara ja queda distribuït. I, bueno, i de cara al futur, pues, s'obren moltíssimes possibilitats pel fet d'estar en el núvol, d'integració amb altres sistemes. Girbau, el fabricant de
bugaderia industrial, de maquinària,
mundial, també ha participat en el projecte. Ens ha donat suport.
En quin sentit?
Bueno, ells tenen molta experiència tant en fer màquines,
sí,
de rentadores i secadores industrials, com en el disseny de bugaderies. Aleshores, ens han donat suport. A la Fundació de Maria ara s'ha refet completament la bugaderia, gràcies a aquest projecte i gràcies al suport de totes les empreses, no? Les que he comentat, Extrasoftware,
sí,
Girbau, no, el Ministeri, BBVA, la Universitat Rovira i Virgili. Pues gràcies a tots aquests suports s'ha pogut fer aquesta actualització del producte i una bugaderia nova que sigui un exemple i un model a
seguir,
replicar. Llavors, Girbau...
Ho pregunto així perquè, esclar, una rentadora és una rentadora.
Sí.
Però...
Però, bueno, les noves rentadores són molt més ergonòmiques, són molt més confortables, menys soroll, menys calor, de les secadores especialment, no? S'han posat noves i ha sigut un canvi bastant.
D'acord. És a dir, el concepte de bugaderia és el que, sí, ha canviat a partir també de les directrius d'aquest projecte.
Sí, perquè, per exemple, abans a la bugaderia hi havia una sola porta. Llavors, va ser Girbau que ens van dir s'ha de fer un flux de treball que eviti que roba bruta i neta es puguin barrejar. Val? Per què? Per evitar contagis. I ser més higiènics. Aleshores, físicament ara a la bugaderia hi ha dues portes, per una entra la roba bruta i per l'altra surt la roba neta. i hi ha un flux de treball lineal, diguem-ne,
com si fos una cadena de muntatge,
com una cadena, correcte, i una separació física dintre de la pròpia bugaderia entre la zona neta i la zona bruta o de roba, no?
Sí, sí, roba bruta, de roba per rentar, de roba sí, ja rentada i secar.
Sí, 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 sí. I bé, com comentava, això del software en el núvol, aquestes màquines noves de Girbau també es poden connectar al núvol, també poden donar informació. Llavors, això obre pel futur possibilitats, doncs, de poder fer un quadro de mando de la bugaderia on es vegi quins són els consums, quan està costant rentar cada quilo de roba.
Entesos. Quan... hores de funcionament que poden ser més rendibles des del punt de vista energètic o no, etcètera, etcètera. Sí. No? Des de quan el projecte així acabat està funcionant a l'Ave Maria, en el sentit de allò, que l'Ave Maria s'ha convertit en centre de proves durant molts mesos abans que això, diguem-ne, anés a petar a despatxos de més amunt. Quant de temps heu estat provant el sistema?
El sistema no està acabat del tot encara.
Ah.
Llavors ara estem coexistint el sistema antic amb el nou.
Què li falta?
Falta acabar el software, diguem-ne, els dispositius estan dissenyats, lo que uns dels canvis que s'ha buscat en aquest nou replantejament és que el sistema fos escalable a residències petites i grans. Aleshores, i ampliable en el futur, no? Si tenen residents, que sigui fàcil, no? Llavors es necessita tecnologia sense cables de dintre de la bugaderia, els llums que s'instal·len per facilitar la implantació, per facilitar el creixement, que serveixi per residències grans i petites, si has de passar cables fins a la taula de plegat,
és una complexitat
molt, molt difícil. Sí. Llavors, bueno, hem dissenyat uns dispositius que inalàmbricament es comuniquen amb els indicadors lluminosos i tota aquesta part ja està. Ara estem treballant en el software i en mica anar posant més funcionalitats.
D'acord. Ara, qui ens escolti pensarà, i el software es pot penjar?
Es pot?
Penjar. És a dir, que algú diguis...
Sí, sí, sí.
Pantalla blava. Au, ara, on ha quedat aquella prenda? On ha quedat,
bueno, la feina nostra és que això
és
no
que
passi.
És que no es pengi, eh?
Sí, sí.
Suposo, esclar.
I per això, bueno, treballem amb una empresa que de molts anys d'experiència fent software i fent software en el núvol. O sigui, que són molt competents.
Que això és un requisit fonamental, eh? L'estabilitat del sistema, perquè no se'n vagi en l'aire, diguem-ne, la concepció global de tot plegat.
I
no?
Si per qualsevol cosa hi haguessin fallos, hi haguessin errors, que sempre, doncs mira, pot passar, tal com ho estem plantejant, un dels nous conceptes introduïts és que hem de poder fer el manteniment de les bugaderies i donar servei remotament, no?
Aquí,
perquè si n'hi ha una a Lugo, ens podem desplaçar a Lugo cada vegada, no? I llavors el fet que estigui al núvol i que tot estigui connectat també permet actualitzar remotament, no? Llavors, si mai ens passa que trobem algun error, ens serà molt fàcil actualitzar totes les nostres bugaderies de tot Espanya
a través...
remotament.
D'acord. Primera qüestió, que suposo que no és menor, el sistema també deu pensar en la capacitat que poden tenir les residències d'assumir una determinada inversió per poder-lo posar a la pràctica. En el sentit de, jo soc residència, tinc una bugaderia, implantar el sistema de l'Institut de la Robòtica, què em pot suposar des del punt de vista de costos? I aleshores, és clar, fer un cap per mans a dir, doncs mira, assumeixo el risc que tinc ara de perdre roba perquè la inversió per col·locar-me en una situació, diguem-ne, d'excel·lència com és aquest sistema, és superior a mi. Fins a quin punt els costos aquí també hi juguen a l'hora de poder, diguem-ne, vendre un projecte com el de Laundry ID?
Hem intentat buscar, i el tema del cost ha sigut super important des del principi, tots els elements que hem anat introduint hem tingut molt en compte que fossin elements de baix cost, tant el dispositiu aquest de lector amb la pantalla tàctil com les tecnologies utilitzades dintre de la bugaderia. Tot això, inclús quan hem buscat estanteries, no? Perquè si algú no té estanteries, nosaltres li podem subministrar unes.
D'acord. És a dir, tot està pensat perquè des de zero es pugui fer una bugaderia partint d'aquest d'aquest projecte, amb aquestes característiques.
Sí, partint de zero, o si tu ja tens,
o si tu ja tens
unes cubetes, ja tens unes estanteries, ja tens un... aquests elements, puguis accedir-hi sense necessitat de canviar-ho tot.
D'acord.
Llavors...
que el sistema es pugui adaptar a les característiques de la bugaderia de la majoria de residències.
Sí, 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 sí. El fet d'aquest que sigui la tecnologia dels indicadors lluminosos, per exemple, sense cables, doncs
clar, facilita
que
més
puguis tu reutilitzar tot el que tu ja tens. A part, el sistema és modular. Llavors, comentava, si pots fer-ho en fases, no cal que ho tinguis tot des del principi. Pots al principi tenir només el sistema d'identificació, que ja t'ajuda, ja et diu en la pantalla el nom del resident, però no el d'ubicació a l'estanteria, no?
D'acord.
Llavors, més endavant, doncs, quan puguis, pots fer-ho, pots extendre-ho amb el sistema de suport, d'assistència al treballador, no?
Quan aquest projecte salta de l'Ave Maria i arriba al BBVA o arriba a institucions, diguem-ne, que d'alguna manera el poden avalar, el poden homologar, el poden apadrinar, quan passa això? I com s'ha viscut tot aquest procés, evidentment?
Bueno, això es comença abans que el propi projecte, no? Perquè una entitat com l'Ave Maria o com l'Institut de Robòtica, per si sol, sense suport de ningú, no poden fer front, no? A un projecte com aquest. Aleshores, bé, és una feina de molt de temps, de buscar qui interessar, explicar el projecte, viatjar, no? A Madrid, a diversos viatges al ministeri...
Hi ha hagut interès d'entrada? Sempre hi ha hagut interès d'entrada pel projecte?
És un projecte molt, molt interessant, sí. Ha generat molt d'interès. Perquè és un projecte social i és un projecte de millora per les residències i és un projecte de generar llocs de treball, no? Per gent amb discapacitat intel·lectual o no, per gent amb discapacitat. Perquè... progressivament, o la tendència en els últims anys, des del 2006 fins ara, per exemple, de les persones amb discapacitat que tenen feina, que són molt poques, cada vegada més va creixent la proporció que ho fan en un centre especial de treball. Llavors, fan falta projectes d'aquest tipus que generin feina i que ho generin en empreses ordinàries, no?
D'acord. Que no s'acabi pensant sempre en un centre especial de treball,
sí,
sinó que permeti una visió més inclusiva del sí, futur laboral,
sí,
de les persones amb,
sí,
discapacitat,
sí, sí, sí. I que la inclusió és plena, no? És en un
entorn normal i corrent, perquè és clar, hi ha una derivada aquí que no sé si en algun moment li plantejaven en Joan Oliver o els membres de l'Institut de Robòtica. És clar, un sistema que també podrien desenvolupar robots? Hi ha una part d'aquesta cadena que podrien desenvolupar robots?
Per descomptat.
I no persones?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. De fet, el següent projecte de futur és el d'automatitzar el transport de, no només de la roba, sinó de tots els materials, tots els que es fan dintre de la bugaderia. Ai, dintre de la residència. El mes de setembre vam presentar la comarca del Garraf,
sí.
No sé si estàs al corrent d'això, però la comarca en si es va presentar en una convocatòria, el que es diu RIS3CAT, que és un el que abans eren fons europeus que es deien FEDER, que ara els gestiona la Generalitat,
sí.
i que el que demanen és que les regions, territoris, s'especialitzin en algun sector d'activitat i que la innovació vagi recolzada en aquesta direcció i que s'alinin el sector privat, el sector públic, la ciutadania, tothom alineat cap aquí, no? La comarca del Garraf es va presentar com un projecte d'envelliment actiu, saludable i dependència. I va tenir el suport dels 6 municipis i de la part de la privada i també pública, no? Aleshores, nosaltres, doncs Sitges, dintre d'aquest macroprojecte hi havia sí. 5 projectes i Sitges en va presentar, 2 eren presentats per Sitges, per la Fundació de Maria i l'Institut de Robòtica, i un d'ells és en... Un d'ells és un sistema per millorar l'eficiència de l'atenció domiciliària, i un altre és aquest sistema de, que comentàvem, d'automatitzar el transport dintre d'una residència o petit hospital. Aquests sistemes que ja existeixen per grans hospitals, per la indústria, però que no estan pels petits centres, que no tenen un gran poder...
Que hi ha robots que es dirigeixen...
Sí,
Amazon, aquests robots que hem vist
d'Amazon, sí.
Que ara s'han fet tan populars arran del centre logístic, etcètera.
Sí.
Va per aquí, això?
És això mateix, pensat per centres que no tenen una gran capacitat tecnològica ni d'afrontar un projecte d'instal·lació de 6 mesos, no?
Mm-hmm.
O sigui, que ha de ser algo que s'instal·li molt fàcilment i que de seguida estigui en marxa. I...
Ho preguntava així per allò de on hi ha un robot, no hi ha una persona? O no?
Bueno, els robots fan feina.
Per això ho pregunto.
Aquesta, si ho no, dic perquè feina, malament, no?
Diguem-ne, hem partit d'un projecte que ha incorporat com a, diguem-ne, com a dogma de fer la inclusió laboral,
mm-hmm.
però que a la vegada té aquell punt, bé, és un projecte que si es desenvolupés allò d'una forma més extensiva, diria, doncs bé, si volguessis potser no et faria falta ningú per rentar la roba, per enviar-la als llocs, etcètera. Això és així?
Sí. Això el que permetria un projecte d'aquest tipus és trasbassar hores que avui es dediquen a una feina que en una residència no és la seva principal activitat, que és el de transportar coses amunt i avall,
sí.
permetria portar hores cap a l'atenció a les persones.
D'acord, ara queda clar.
I perquè una residència té els ingressos que té i cada vegada van disminuint, cada vegada els costos són més grans,
les perquè... necessitats són majors.
Sí, perquè també dintre la residència per discapacitat intel·lectuals, doncs els casos arriben, les persones que arriben, doncs algunes són amb trastorn de conducta i la Generalitat no ho reconeix. I clar, una persona amb trastorn de conducta necessita una
atenció.
Una persona dedicada, pràcticament, no? I tot això fa que la pressió sobre sigui més i més gran. Bueno, doncs si pots. A la Ave Maria es va fer un estudi, no? Que això dintre d'una residència com ells, de 60 persones, amb que hi ha 5 menjadors, perquè hi ha 6 llars,
sí.
No hi ha un menjador central on va tothom,
sinó que hi ha un menjador a cada...
S'intenta un ambient com de família, i per tant doncs hi ha 6 banys, 6, de tot... cada any s'invertien més de 2.000 hores en transportar amunt i avall materials. Bueno, doncs això és una persona que pots dedicar més a l'atenció individual, l'atenció a la gent. No?
Tot és quantificable, Fins i tot les hores que et pots dedicar al llarg d'un any anar amunt i avall...
Si no mesures, no
pots millorar. I està clar, és qüestió de mesurar-ho tot per saber fins a quin punt pots millorar l'eficiència de les coses. Hi ha una altra derivada a partir del que ens deia en Joan Oliver. Ens imaginem a un senyor o una senyora gran en un pis, sol. Fins a quin punt la robòtica pot ajudar-los en la seva vida quotidiana? I ara ens imaginem a unes persones grans que en el futur serem nosaltres, o podem ser nosaltres.
Bueno, el tenir un agent, company, un assistent... permanentment allà al teu costat que et recolza en les teves deficiències, doncs és algo que en el futur no podem tenir una persona tot el dia al costat d'algú. Llavors, què permetrà? Allargar l'estada a casa i retrasar al màxim l'ingrés en una residència.
Qui pot fer un robot a casa?
Bueno, un robot, ho hem de veure en un sentit més ampli, no? La tecnologia en general, perquè el robot pot ser la personificació d'aquesta gent, no?
D'acord. El símbol del canvi, no? Però què pot fer la tecnologia a casa?
Bueno, podem saber, per exemple, i això ja hi és, posar petits sensors inalàmbrics en la de presència de so que permetin a un software d'aprenentatge automàtic extreure quins són els comportaments habituals d'aquesta persona, amb quina freqüència va al lavabo,
és a dir, les habituds quotidianes,
quants cops es desperta a la nit, i tot aquest tipus d'hàbits que permeten, quan això canvia, que surti una alarma i algú se li avisi. I moltes possibilitats. La Universitat de la Salle, per exemple, estan treballant en un sistema, posant micròfons, poder detectar situacions que poden ser de risc. Per exemple, un vidre que es trenca, una discussió, un timbre que sona i ningú obre, la tele encesa
10 hores.
Totes aquests...
un telèfon que no es despenja.
Correcte. No? I poden indicar una situació de risc i pot generar alarmes. Després, un robot pot ajudar en la socialització, però també en complementar una mica en la persona en els seus dèficits cognitius. No? Recordar que s'ha d'anar al bany, que llenci les escombraries,
recordar una píndola, pel que sigui, recordar una medicació, recordar...
Sí. I després fer activitats, proposar activitats d'estimulació cognitiva, no? Petits jocs que van treballant certs aspectes en els que la persona necessita més reforç, i després poden haver-hi altres elements també, a part de sensors a la llar, no? I això és un concepte que Amazon ja aplica.
Sí.
Amazon té uns botonets que tu pots col·locar on guardes el cafè, i que quan obres el calaix i dius ostres, no hi ha cafè, piques aquest botó i es fa la compra del cafè, no? Doncs aquest mateix concepte nosaltres també l'hem presentat dintre d'aquest sistema avançat d'atenció domiciliària, que la persona generi aquesta informació de he fet aquesta activitat.
És a dir, això que més o menys ara ens sorprèn, com és aquest sistema d'Amazon de l'Alexia, en què tu parles a un altaveu, l'altaveu contesta i tu dones determinades ordres i aquestes ordres tenen un desenvolupament, això en el futur serà moneda corrent?
Jo crec que sí, per descomptat, sí. És comoditat.
Establirem que això és allò una mica del món futur, una relació fins i tot emocional amb les màquines?
Bueno, això ja hi és, ja s'hi estableix. Bueno, amb el cotxe hi ha qui no se'l vol canviar aquells anys, no?
Està clar.
Però també hi ha...
Però tornem a aquella imatge de l'avi o l'àvia,
sí,
amb un robot a casa seva.
Sí. Ara hi han robots que són el que el seu principal objectiu és aquest, no? Establir una relació.
Un vincle.
Per exemple, hi ha uns robots que són com unes foques que estan pensats per gent gran, amb molt afectats ja, que si l'acaricien reacciona, si li diuen coses reacciona, i fan que la persona pues surti del seu món interior i crea un vincle amb algun físic i que estigui més actiu, no?
No ens ha de fer por això, no?
Bueno, hem de ser conscients d'aquestes tecnologies que estan entrant, i així com en el món del cotxe autònom hi ha d'haver un codi ètic
aquí, no, també.
Aquí també. I de fet, bueno, ja s'està parlant del tema i ja s'està avançant i s'haurà d'anar, perquè sobretot en el moment que es prenguin cada vegada més decisions de manera autònoma, pues, els criteris per prendre aquestes decisions que a vegades poden posar en risc altres persones, no? Per exemple, el cas d'un cotxe, no? El cas d'un cotxe és el cotxe en algun moment haurà de prendre una decisió. Si està anant a una velocitat i algú es creu al mig de la carretera i veu que no pot evitar el, perquè va massa velocitat, no pot evitar conflicte, no? Dirigeix el cotxe cap a la cuneta
o què fa,
no?
I qui es responsabilitza d'aquella decisió?
Sí, llavors, bueno, sí que s'haurà
d'anar
establint codis, codis ètics.
Què necessitaria l'Institut de Robòtica per avançar millor en la seva feina de cada dia?
Bueno, necessitaríem poder guanyar en espai. Sí que ara estem dintre de la Maria, però estem ja treballant en sortir fora en uns petits locals que té la Maria,
sí,
fruit d'una donació, un llegat, i allà doncs, podem tenir estar una miqueta més amples, no? I després el que necessitem doncs, és ara mateix fins que no arribem a una situació en la que aquests productes que estem treballant de Laundry ID, de també la Harmony, la taula d'estimulació cognitiva que l'estem posant al dia, la volem arrencar un projecte per refer el software, no? Fins que en aquest punt de que les ventes no permetin la sostenibilitat, hi ha una travessia, no?, que li diem en el desert,
sí,
no?, que necessitem recolzament. I això ara mateix doncs, és el que ens està ocupant, no?, els esforços per poder tirar endavant, no?, de buscar aquest finançament.
Que permeti...
Som una entitat sense ànim de lucre, no? No pots anar a veure un inversor. No,
no, està clar.
Llavors es necessita el recolzament d'entitats privades, però també públiques.
Doncs queda sobre la taula aquesta reflexió de la mà de Joan Oliveu, director de l'Institut de Robòtica per la Dependència, a partir del projecte de Laundry ID. Joan Oliveu, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la paraula i permetre'ns explicar el que fem.
Sort en el futur. Tornem gràcies. En 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.